A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui estic molt content perquè he no aconseguit, però els astres s'han ficat en una bona posició per poder tenir els tres convidats que tinc, que per tenen agendes, diguem, molt completes i no és sempre fàcil fer-los coincidir. Quic Barroc, benvingut.
Moltes gràcies.
Jo Mariu Bach, benvingut.
Moltes gràcies.
I Efrem Roca, gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
Bueno, ens falta el quart, que és el Jordi Barceló, però bueno, ja hi arribarem un dia a fer coincidir els quatre planetes. No diria els quatre fantàstics o els quatre mosqueters, perquè ja seria potser molt, molt agosat per part meva, no?
Ara som tres mosqueters, que ja està bé, vull dir.
Sí, ja està bé. Bueno, qui voldrà agafar el rol de D'Artagnan quan sereu quatre, ja veurem, no? Bueno, com us ha anat l'estiu? Perquè ens hem vist abans del tall estiuenc. Sé que heu tingut molts esdeveniments, concerts, actuacions, festivals, que tu
jo,
has anat.
Jo no, eh?
No, tu no, però tu tu festivals tens el sí, teu festival, sí, que és, sí, diguem, sí, inamovible,
sí, sí,
per
sí,
dir-ho
no,
així.
Sí, això segur, sí, sí. Bueno, són aficions. Aquest any tan sols a Marciac i Andorra, les Galdes, les Caldes.
Bueno, el de Jazz d'Escaldes...
Els bons, els dos millors.
Els dos millors, sí, 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 sí.
I començant per casa, no?, per dir-ho així.
Començant per casa sempre.
Sí, perquè Escaldes és abans de Marciac, també.
Escaldes
sí,
abans que Marciac.
Abans Marciac. Sí, sí, ja comences per casa,
sí,
bé,
sí,
per dir-ho
sí,
així.
Entres a Monda, entres a Monda.
Bueno, tu, Quic, sé que concerts i...
Sí, com bon, cada estiu, com els cada últims 10 anys, quasi, molts concerts i amb la data marcada del Festival de Jazz, que va anar molt i molt bé.
Sí. A més, felicitats. Gràcies. Per la teva implicació, perquè s'ha notat un canvi bueno, substantivament molt millor. Sí, home.
No, sí, però sí, no és només... Vull dir que hi ha tot un l'equip de cultura del Comú és bastant... Sí,
home, ja
treballa molt més del que hauria de treballar.
Sí, però de vegades, això... quan algú exterior entra a l'administració per influir o per donar la seva opinió, de vegades troba amb funcionaris, ho dic perquè m'ha passat, també, de que et posen traves i et posen...
No seria el cas. Aquí pues m'han posat totes les facilitats i han treballat...
T'ho mereixes perquè, a part de ser bon músic, és una molt bona persona. I és cert, no? No.
Bueno, és gratificant el que diu el Joan Maria aquí, que és que és cert que quan vas, ets forar i vens i, ostres, dius, ara vindrà aquest de fora a ensenyar-nos la cosa, no?, per dir-ho d'una manera.
Sí.
I al contrari, dius, tens gent que és receptiva i que és millora per tothom, dius... la ciutadania hi guanya, l'artista hi guanya, el comú sí, hi guanya, és benefici per tots.
Sí, sí, el que més valoro és que m'escolten, no em fan cas amb tot el que proposo, evidentment.
És qüestió de temps, això és qüestió de temps.
I clar que sí, però escolten molt i treballen moltíssim, és un gustasso.
Bueno, això potser és també la sort, o a vegades el desavantatge, de l'idiosincràsia del país i la dimensió que tenim. Que dius que, clar, la relació potser és molt més propera que si fos doncs, un país amb
sí, sí,
veí a França, a Espanya, diguem, un altre país de la comunitat europea, per dir-ho així.
Però jo a vegades em quedo una mica sorprès per les motos que venen alguns comuns a nivell musical que estem parlant. Que dius, i això? Tu creus que tocaria ara aquí? I pot ser també que hi ha algú que sap molt bé vendre la moto, arriba a l'administració, li compren la moto aquella que fa...
Fa molt de soroll.
Sí, molt de soroll, però res més, no? I això, doncs, bueno, per això deia posar èmfasi de que el felicitava perquè que s'ha notat que hi ha hagut una mà que ha reorientat el Festival de Jazz. Amb pocs diners, a més, eh?
No? Fem el que podem. Venim no, de tu, venim de tu té molt de valor.
No.
Bueno, és que el que diu el Josep Maria, Efrem, també... No forçosament fa falta la part econòmica, que és important per muntar un festival, com bueno, tu al Sax Fest ho sabes potser millor que ningú, el que costa a nivell de temps, d'implicació, de feina i de, també doncs, patrocini o implicació econòmica també. Però a vegades s'aconsegueixen coses amb un pressupost doncs, inferior del que s'esperava.
Sí, no, evidentment que el més important jo penso que és el carinyo que li poses. Sí. Si tu creus en el projecte, això ja tens... la batalla guanyada, perquè és, hi creus, com que hi creus, li poses carinyo, li poses carinyo, acaba sortint tot bé. I hi ha cosetes que a vegades torcen i les arregles i ja està. Però penso que el més important és creure-hi i posar-hi carinyo.
Sí.
Sí, la frase una miqueta que jo a vegades sempre dic, sempre hi tens que creure, no?, per dir-ho així.
Si no hi creus ja, no cal ni que comencis.
No. Després hi ha la variable si et deixen fer més o si et deixen fer menys,
sí,
no?
Exacte.
Però aquesta és la que s'escapa una mica, que depèn de l'any o depèn del d'això, doncs...
Jo, entrant en detalls, amb aquesta particularitat, vaig trobar només una actuació que no em va quadrar gaire, que va ser, en sembla, promocionada per l'ambaixada francesa, que era un trio de guitarres, en veu?
Ah, el Jazz al Carrer.
Saint-Trois.
Sí, sí, sí.
Molt freds, molt poc comunicatius amb el públic, vull dir, van fer el seu programa, semblava que estiguessin animant una boda d'un compromís, no sé.
Sí, bueno, al final de l'any es fa balanç de lo que funciona més, de lo que funciona,
sí,
menys,
clar,
de les novetats, sí. També sempre està molt agraïts a l'ambaixada francesa perquè
sempre,
ells
clar.
Fan propostes i col·laboren,
sí,
econòmicament,
sí, sí.
Llavors en general sempre surt molt bé, i
però pot passar això.
Pot passar que de vegades
que
no acaba
que...
de funcionar. Sí, jo estic d'acord que potser no va ser de lo millor,
no, no,
però
no,
bueno...
No, però no, va ser molt correcte i molt d'allò.
I ja no és culpa de qui paga.
No, no,
cops,
no.
Molts cops ens basem en uns vídeos que hem vist, en una,
sí, sí,
una informació que ens ha arribat, i aquell dia, igual, el músic té un mal dia. I jo què sé.
Sí, sí. I igual dia... no hi ha tanta gent, o...
Sí, o no és tan receptiva, o...
O les proves, sí, no van bé, passen mil coses que...
Tu,
pots,
tu com a arranjador hi poses tota la bona fe, i el qui paga, evidentment, i després el músic...
Sí, i felicitats pel Llibert Fortuny, eh?
Sí, això sí que va ser boníssim.
Sí.
Això va ser molt
bo. Ho ha trencat tot.
Sí, sí, sí. Encara no hem tancat, estem tancant l'any que ve, però és probable que tornem.
Repeteixis?
Sí,
home,
jo crec que sí. Una cosa que funcioni tant, jo crec que sí.
Bueno, ja ens estàs donant primícies,
ja està,
no?
Ja
molt
està,
bé,
ja
està, molt bé, està molt bé.
Bueno, ja que estem de primícies, bueno, el SACFest cada vegada s'apropa més, perquè...
Sí, ara estem al punt de que hem tancat ja la fase de preselecció de vídeos, perquè nosaltres sempre, pues, el que fem és una preselecció. Com que tenim tanta demanda, l'única manera que tenim per limitar l'afluència i per verificar el nivell, perquè cada cop el que volem és que vingui gent més bona, o sigui, el que,
sí,
volem és,
sí,
això. Ens fem una preselecció. Normalment nosaltres ara hem rebut quasi 180 vídeos,
ai.
I són vídeos que duren 4 minuts, vull dir,
multiplica.
Moltes hores de visualització, exacte.
I són 12 hores només mirant vídeos.
Sí, non-stop. Sí. Sí, sí, això ho fem, nosaltres tenim un mes per fer-ho, i doncs, pues, bueno, anem visualitzant, i llavors, pues, agafem, normalment l'any passat vam agafar, crec que 140 candidats. Agafem 140 perquè ens havia funcionat que sempre en venen 120 o 110, 120, que és la que volem.
Sí.
Però l'any passat van venir 138. Va ser, sí, sí, va ser molt, 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 molt bèstia, també. Perquè llavors acaben sent 3 dies, o sigui,
sí, comprimits.
Cada participant toca 10 minuts. Això ho mires i són moltes hores. Però estem molt contents perquè, clar, que ara, per exemple, amb la preselecció aquesta s'han presentat gent de 34 països. Entre ells, països com que no havien vingut mai, com Malàisia o Kazakhstan, que jo no sabia ni que hi havia escoles allí potents de saxo, i els tios toquen. Vull dir, si toquen vol dir que o estudien a Europa perquè han vingut cap aquí, o allí hi ha una bona escola. I la dada una miqueta important que l'any passat ja ho vam començar a detectar és el xinès, que l'any passat ja va venir molt,
sí,
molt de
xinès, sí.
Però l'any passat eren com 50 de tot, entre els que feien masterclass, concurs de joves, concurs de grans. Ara, o sigui, dels 180 vídeos, 50 eren de xinesos, o sigui, un terç quasi eren xinesos.
Maravilla.
I gent que toca bé. L'any passat també hi va haver una empresa de streaming que es diu Amadeus TV, que ens va fer tota la retransmissió a Xina. A la Xina hi ha 30 milions de xinos que toquen el saxo.
Oh,
30,
clar,
milions.
És que només... És que, clar,
per volum,
són,
per volum de població.
En què ho miri un 1%, són,
sí,
3,
sí,
milions de persones.
Sí.
I d'aquest 1%, un 1% digui, doncs, pues mira,
me'n
vaig a d'això, o em compro un Selmer perquè hi ha publicitats en 300.000 persones. Clar,
que... Sí, sí, sí. És que no ens fem una miqueta, no ens fem,
suposo... Són més escales que se'ns escapen.
Jo, mira, jo ara havia de viatjar a Xina a fer unes masterclass allí, i no hi he anat al final per raons X,
uh-huh.
No hi he pogut anar i hem posposat el viatge aquest, però no ens fem una idea, o sigui, i ara la Xina, o sigui, aquest any jo hi hauré d'anar segurament a l'agost, perquè hi ha el Congrés Mundial de Saxo que es fa a Xina, es fa a Harbin,
uh-huh.
que és una ciutat que, clar, és que És molt bèstia. És dir, tu veus els auditoris que tenen allí...
I fan por.
En riu també a Barcelona o en riu també. Clar. Són brutals. I Harbin és una de les ciutats que hi ha a Xina, però és que Xina és molt gran.
Sí, i igual ha... no l'has sentit a parlar mai, aquesta ciutat, i viuen 6 milions de persones. Sí.
No, més. I és brutal. O sigui, uns auditoris, però que ni, et diria que ni als Estats Units. Clar, és brutal com inverteixen.
Sí, moderns, bona acústica, no?
Sí. Llavors, aquest any segurament tinc dos viatges previstos i aquest és un d'ells. Havia d'anar cap allí i no hi he anat. Aquest estiu va ser una bona experiència, per això me'n vaig anar a Costa Rica. Em van invitar a fer uns concerts, vaig anar a fer 6 concerts i masterclasses. I va ser molt interessant també. Realment és interessant anar a veure món i sobretot amb de lo que treballes. Una cosa és anar de vacances.
Sí.
Però va ser curiós, bueno, conèixer una miqueta Llatinoamèrica no és... parlant de saxo clàssic, o sigui, no és el mateix que tenim aquí. Tenim conservatòries, allí són universitats. O sigui, el nen, per exemple, el nen que té mitjans, perquè els seus pares tenen mitjans, l'apunten a una escola privada i van anar fent, fins als 18 anys, van anar fent, no és com aquí, que tenim un conservatori que fan, específic. Allí són escoles privades, sí, tal i qual. I ens arriben als 18 anys i diuen, vull ser música. Llavors es posen a estudiar als 18 anys a la universitat, fent instruments, fent lo que sigui. Però clar, el nivell és molt diferent, o sigui, la gent es planta amb 24 anys o 25 amb nivells no com els d'aquí. Sí, és diferent que un nen que comença als 8 anys, fa tot i als 24 anys acaba la carrera, ha fet el superior ja. Allí és diferent. I llavors, doncs, bueno, és una altra realitat que em va anar bé conèixer i bueno, jo vaig fer molta difusió, vam parlar bastant, vaig fer bastantes xerrades també sobre el nivell i tot, i a la gent li interessava molt.
I una cosa, una pregunta, si em permets. Gent que vingui dels països nòrdics o dels expaïsos, diguéssim, d'influència russa,
sí.
En teniu?
Sí. Els russos, per exemple, cada any en tinc. Aquest any, per exemple, s'han apuntat 12. La dificultat avui en dia de venir de Rússia cap aquí és un tema econòmic.
Clar.
O sigui, els russos no se'ls prohibeix de viatjar.
Sí, clar.
De fet, jo formo part de la Federació Mundial de Concursos, la Federació Internacional de Concursos de Música, i ens van recomanar que no diguéssim que... O sigui, ens recomanaven que no rebutgéssim els participants russos.
Clar.
Perquè si aquesta gent no està en una llista de gent no
vetada...
Sí. Mm.
Petada, exacte, pues no li pots dir que no. I jo quan, per exemple, quan m'arriba un rus, jo el que faig és demano a Afers Exteriors que em faci una carta d'invitació, perquè ells la necessiten.
Llavors
els fem una carta d'invitació d'Afers Exteriors, o sigui, el govern d'Andorra emiteix una carta, jo com a organitzador els hi faig també una carta i ells amb això poden tramitar el visat. I després, si es poden pagar els 1.200 o 1.500 euros que costa un bitllet de Rússia cap aquí, que normalment a l'època jo de vegades ja havia invitat a russos i em costava 300 euros.
Sí.
250, 300, és el que em costava viatjar de Rússia cap aquí. Ara, mínim, són 1.200, lo mínim, i 1.500 dits i 2.000, si ho apures molt.
Jo t'ho deia perquè hi ha, és a dir, o almenys és la pressió que jo tinc, no?, que tenen molt bona formació i després són llenguatges musicals que són una mica paral·lels, diguéssim, a la cultura mediterrània, o sigui, no són exactament els mateixos, no? I llavors hi ha sorpreses molt agradables, pel poc que he pogut escoltar, eh?
Mira, et diré que dels últims, o sigui, l'any 19 va ser el primer rus que va guanyar un rus, després ja el 20 no es va fer concurs, el 21 va tornar a guanyar un rus, el 22 va guanyar un noi que és Georgia, però també és rus, és escola russa. El 23 va guanyar un valencià i el 24 ha tornat a guanyar un rus.
Sí, no ho sabia, però
són molt bons, realment, i preparen molt la consciència. Ells es passen, ells és com una filosofia.
Sí.
Ells preparen concurs i fan això tot l'any, preparant-se.
Sí, clar.
És brutal, el nivell que porten és...
Hi ha bona formació.
I hi ha un professor rus, el Nikita Zimin, que és
molt potent.
Sí, el que diu l'Efrem Quique és que el rigor que sigui tan asiàtic per a xinos o, diguem, expaïsos de l'est, del bloc de l'est, per dir així, o Rússia, clar, és una altra manera de veure les coses, enfocar les coses, el rigor, feina...
Disciplina, vull dir, sí, home, sí. És una mentalitat que els impliquen a la canalla des de petits, la responsabilitat, o sigui, tindre el sentit de responsabilitat. No és com aquí que, aviam, perdoneu la de llança, no? Que possiblement molts pares porten la canalla a fer música quan són petitets, perquè així també se'ls troben potser de sobre i poden tindre ells una altra activitat, no? I no vull dir que sigui el cas, però que a vegades pot passar. Canviar allà, no, una escola de música, o et veuen com a infant que tens realment interès per fer-ho, o si no, no t'hi deixen entrar. I als països nòrdics passa igual.
Bueno, ja per començar, no cal anar massa lluny. França era així. Jo quan vaig estudiar al Conservatori de Montpellier era així. O sigui, jo havia vist nens que feien una miqueta el... Sí. Que no estudiaven.
Sí, 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 sí.
Clar, com que allí és gratuït, clar. Hi ha una llista d'espera de 30 clar. Nens, fora el i... que no funcionava, perquè no estudiava, li deien, no cal que vinguis.
No cal que vinguis.
Ja està, sense massa explicacions,
Ho trobo extraordinari.
I fora.
I un altre al seu lloc, clar.
Algú que tingui ganes d'aprofitar-ho. I els xinesos, jo penso que ara comencen una miqueta a voler tenir el nivell amb el saxo, que fins ara no l'havien tingut mai, però és qüestió de temps, eh? Aquesta gent han fet la muralla xina. Vull dir, veus aquella i dius, tio, poden fer el que vulguin.
Seria una anècdota.
Que de fet és l'únic edifici humà que es veu des de la Lluna.
Sí.
Entre altres coses, perquè vas a buscar i tela, és que són molts.
Sí,
són molts.
Bueno, és un rigor que també porta una certa excel·lència, també.
Clar, el rigor comporta això.
I clar,
no
jo,
sempre, però sí.
Jo a vegades ho penso, perquè clar, ells venen a buscar una miqueta, venen a tocar com toquem els occidentals.
Sí, 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 clar.
Perquè nosaltres, ells tenen una cultura musical que no té res a veure amb la nostra, però nosaltres és curiós perquè allí sí que n'hi ha algun que tant perd el cap i se'n va cap allí a estudiar els modes orientals, que són complexos també.
Molt complexos. Sí,
però bueno, veus amb ells que venen cap aquí i et toquen, que la seva cultura no és la d'aquí, i t'agafen i toquen qualsevol cosa, realment són molt bons.
Sí, sí.
A nivell de composició, Quic, tu a vegades, com deia l'Efrem, viatges, t'ha portat una inspiració o una obertura d'esperit, dius, doncs mira, això no ho coneixia, o inspira per fer altres coses.
Jo crec que tota la música que escoltis,
vulguis o no,
encara que sigui terrible o que no t'agradi, t'influencia. Si és molt bona, perquè inconscientment o no conscientment acabaràs assemblant-te amb aquella música, i si és terrible, perquè conscientment t'allunyaràs al màxim d'aquella, d'això. Llavors, sí, no ho sé, o sigui, jo viatjant sí que intento sempre que faig un viatge com escoltar la música del lloc on estic, però sí que és cert que tret de quan he estat a l'Índia i al sud-est asiàtic, la música que sents, la cultura occidental és com és hegemònica a tot arreu, i tu estàs a... Quan vaig estar a les Azores no fa gaire, i
on, perdó?
A les Azores, i esperava com sentir música diferent,
clar.
I no.
Això és com les capitals.
Fado, no? Música portuguesa, zero música indígena, per dir-ho d'una d'aquestes.
Això és com les capitals i el shopping. Tu te'n vas a una capital de qualsevol lloc i dius, teu...
Sí, sí, trobes
el carrer
tot arreu.
Principal, hi ha les mateixes botigues, i llavors, sí, vull dir, també per això sap greu això que dèiem abans, de que la Xina estiguin tan obsessionats en voler, o que de vegades sembli que és millor per un xinès tocar com un europeu i tocar música europea, quan segur
que el seu país
que coses... tenen una de literatura musical increïble i tan o més vàlida que la nostra, no?
Sí, com una estandardització que es vulgui fer, doncs mira, sí, sí, sí. El patró és aquest, i encara que sigui de qualsevol nacionalitat, doncs vull seguir aquest patró, una miqueta.
Sí, sí, sí. Bueno, és estrany, és com japonesos ballant flamenco, que és una cosa que passa, vull dir, ara em ve el cap perquè és una frase que em va marcar molt d'un professor que tenia al superior, el Xema Riera, que em va marcar moltíssim, i ell em deia, bueno, és que clar, tu i jo estem fent jazz, que és una música original del sud dels Estats Units, més aviat de comunitat negra, vull dir, nosaltres som japonesos ballant sardanes.
Sí, sí, com ho dius.
I després vaig buscar-ho, i no sardanes, però sí que al Japó hi ha com un moviment fort de gent que ha nascut i ha crescut al Japó i que fan flamenc, i que ballen i que canten flamenc i que semblen andalusos, però són japonesos. I llavors, o sigui, bueno, és una cosa bona de la globalització, però al mateix temps penses, colló, si tens una cultura extremadament potent, te n'has d'anar 8.000 quilòmetres a buscar...
Perquè hi ha
una mica ridícul, no?
Perquè hi ha un punt, jo sí que m'ho han dit, que els xinesos fins a cert punt tenen com una certa vergonya d'ells mateixos, i ens, el fet de poder fer coses que ells no fan, això els fa sentir bé. I l'altre dia em van explicar una cosa que jo vaig flipar. Un amic meu que està en un conservatori superior, o sigui, li va arribar un alumne xinès i li va tocar una obra que és molt difícil, és una obra que és contemporània, per saxo dura 10 minuts i realment molt complicada. És molt difícil, una obra que és molt difícil. I el tio la va tocar perfecta. Perfecte, no es va equivocar en res. I el tio aquest, el meu company, diu, hòstia, aquest alumne serà l'hòstia. I el va agafar com un alumne. Bueno, a la següent classe, ve a classe, li posa una partitura per llegir a vista, una cosa més aviat, no molt complicada. I el tio no sabia llegir.
La partitura no sabia?
No sabia llegir.
No fotis.
No sabia solfeig. O sigui, aquella partitura tan complicada...
L'havia fet d'oïda...
L'havia fet d'oïda. Igual el tio s'havia passat 3 anys memoritzant la partitura. I la tocava perfecta.
Hòstia.
I mira quin límit arriben els xinesos.
Sí.
Són realment allò que diuen, hòstia, allò és un treball de xinos. Sí, aquest ho va fer.
Jo penso allò, això que parlàvem de la música, que les assores, tal i qual... que si preguntes, clar, el problema de vegades està amb el tipus de societat que tu es tries per anar de vacances, no? Jo estic convençudíssim que si te'n vas a qualsevol lloc d'Àfrica que no estigui gaire desenvolupat, trobes música tradicional, autèntica, amb instruments precaris que se'ls fabriquen ells mateixos, i llavors et canvien els esquemes. Saps el que vull dir?
Sí, sí.
Mira, a Costa Rica em va passar això, precisament. I perdoneu que monopolitzi el micro, però aquest any, o sigui, quan vaig començar a fer les masterclass a la universitat, que és on me van invitar, doncs la universitat central. Allí el nivell era com el d'aquí, més o menys. S'assemblava bastant. Era un nivell de saxo clàssic europeu. Llavors me'n vaig anar a la sede d'Occidente, allí ja no era el mateix. I encara vaig anar amb la sede de més cap a no sé on, que allí era ja tocant cap a zones molt, molt rurals, i allí nivell molt baix. Però després els tios van agafar i ens van fer un concert de lo que ells fan.
Sí.
O sigui, allí ells el que van adoptar va ser les marimbes aquestes africanes, i després les van fer del seu estil, i ara són marimbes caribenyes, però bueno, són les típiques de fusta,
amb les
d'això de carbassa a sota... Sí. I clar, els veies, i ells el que fan és es passen la música és de tradició oral,
clar,
i
doncs
ells no tenen partitures ni tenen res. Hi ha un tio allà que els ensenya, mira, tu has de fer això, i fan, repeteixen. Ens van fer un concert que hi havia, amb una marimba d'uns 3 metres, hi havia 3 xavalets. Un feia els baixos, l'altre al mig i l'altre els aguts.
Sí.
I anava fent una melodia, anava fent, i de tant en tant, el que estava de soprano s'avorria, pues, i li deia a l'altre, canviem, pum, canviaven, i un canvia, feia, ells canviaven de veu, i cap al baix també, o sigui, tots sabien totes les veus.
Està bé.
I és com, per ells és com parlar.
Sí, ho porten a la sang.
I veies xavalets, hi havia un tio amb un guidó, un xavalet amb 8 anys que dius, com ho fa? Perquè segurament que amb 4 anys ja el va agafar el
guió
i només fa això,
sí,
i ho saben fer a la perfecció.
Sí,
és impressionant.
Sí.
Això em va passar a París, en un carrer, en una cantonada, un pianista, un violoncel·lista, i em sembla que era un saxo, i s'anaven passant els instruments entre ells a mig del carrer.
Ah,
em vaig quedar de pedra.
Sí, clar,
o sigui,
clar.
Era una cosa espectacular. Era un joc, per ells era un joc. O sigui que, bueno, és maco quan dius que la música a vegades és un joc, també així, no? A tu, Quica, et passa a vegades que t'he vist i et dius, aquí m'ho vinc a passar bé.
Com és sempre, si no comences.
A l'Àfrica hi ha una tradició que són els... A l'Àfrica no sabien el que era el paper, per tant, la història de la família, del poble on vius, dels arbres, de la naturalesa, s'explicava a través de la història oral que anava transmetent. Bueno, tota aquesta història oral ja es canalitzava a través d'uns personatges que es diuen griots, que són els bruixots entre cometes, no? Que també poden fer remeis, etc, etc. I els griots aquests van viatjant per tots els pobles explicant la música que escolten en el poble i explicant-los a la canalla què vol dir, d'on ha sortit, és a dir, i llavors, clar, no ho llegeixis, això. Això t'ho explica algú que hi posa tota la passió del món, perquè és l'únic, és el que sap fer i el que es dedica, i la gent se l'estima per això, no? Llavors jo penso que aquesta espècie de vibracions, quan t'expliquen alguna cosa que ets petit, que veus la intensitat de la persona, la emoció que te les explica, doncs que et quedes allò amb ganes de coneixement, no? De saber més del que tens a l'entorn, no? I això penso que és molt important.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Efrem Roca, el Quic Barroc i el Joan Maria Huac amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creantdestalvi.ad.
La Tertúlia.
Tornem aquí al directe de La Tertúlia amb el Josep Maria Huac, el Quic Barroc i l'Efrem Roca. Bé, parlàveu d'aquestes experiències acumulades i viscudes d'aquest estiu. Una experiència que serà potser per les futures temporades, el col·legi... ara ho diré bé, no el col·legi, bueno, sí, el Col·legi Sant Armengol en un futur proper volen desenvolupar un batxillerat artístic, serà potser només artístic, serà potser artístic i musical, no tinc més informació, però bueno, dona esperança també, diguem, per tot aquest viver de canalla que dèieu abans, doncs mira, que els pares apunten a fer una activitat extraescolars que creï una vocació, un futur pianista, un futur saxofonista, un futur violoncel·lista, el que sigui, o sigui, una iniciativa que pot ser molt interessant també.
Sobretot pel temps, pel tema de temps. O sigui, el problema sí. que ens trobem al conservatori és que la canalla fan 7 o 8 hores de permanència al centre, ja no dic de classes, però estan allí, i després surten i se'n van a fer les extraescolars. I hi ha nens que venen cada dia al conservatori, fan 2 o 3 hores cada dia allí. Clar, si aquestes hores que fan al conservatori les poden fer a l'institut, guanyaran amb temps.
Bueno, però de moment a Andorra no hi és això. Vull dir que hi ha batxillerats artístics, però en el sentit de que estan enfocats a fer una carrera artística, però no d'interpretació musical.
Però es fa amb l'esquí.
Es fa amb l'esquí, s'hauria de fer amb la música. Vull dir, la meva germana, per exemple, a segon de batxillerat, ella ja tenia claríssim que volia ser violoncel·lista i se'n va haver d'anar a Barcelona a fer un batxillerat realment per músics que tenia horaris adaptats amb estones per estudiar i amb estones dins de l'horari escolar de classe de violoncel o d'harmonia o de... Això aquí estaria molt bé, estaria molt bé tenir-ho, i crec que marca molt la diferència, perquè és que si no, és el que deia l'Efrem, 8 hores a l'escola més les extraescolars més els deures que tens de la pròpia escola, que també et demanen
més estudiar
el teu instrument i agafa't si vols fer una mica d'esport. És que no... Bueno, jo anava molt, molt, molt estressat sempre quan era des dels 12, 13 fins als 18 aquí, la meva escolarització, recordo que no tenia ni una tarda lliure cap any i sempre arribava a casa a les 8, a quarts de 9. Sí. Bueno.
Bueno, també aquesta pugnacitat genera vocacions, perquè dius, si ho fas és perquè t'agrada, o sigui, després és que sí, però... l'organització sigui, diguem, la més còmoda possible per poder fer-ho.
Però no potser sigui... pel camí també es perd gent per això que diu, que diu l'Efrem, vull dir, el conservatori. Jo només fa 2 anys que hi soc, però sí que veig perfils de gent que, ostres, si tinguessin una mica més de temps, doncs igual...
Clar.
I a més estan en una edat que han de fer coses de nens, han de jugar, s'han de passar bé.
Aquí
i clar,
si estan,
comencem a sumar. Si es passen 8 hores al col·le, més 3 o 4 al conservatori, han de menjar, han de dormir. Què els hi queda per viure? No els hi queda massa temps per ser nens. I això és el que és trist, al final.
Jo... Perdó, no. Endavant, Josep Maria.
Jo penso que sigui molt important que a l'ensenyament, a partir de que són infants, hi hagués una hora, o dues hores, o tres hores, com a mínim a la setmana, dedicada a la música. Però amb programes pedagògics que siguin adients per la mentalitat de l'infant que tens. No allò d'agafar el flabiol i fotre-te a veure si fas el Jean Petit quan balla, no? Sinó amb una mica més d'imaginació per transmetre l'emoció musical a la canalla i fer-los sentir capaços que ells també ho poden fer. I això penso que falta, també.
És que de lo que dius tu, jo tinc records molt llunyans de petit, a primària, on a classe hi havia un xilòfon, per exemple. Mm. Dius, avui dia, no sé si en classes hi ha un xilòfon.
Sí, que hi ha instruments més senzills. L'ukelele ara està triomfant molt. Jo vaig fer de profe de música a una temporada a Mallorca i el que trobava és que la intenció està molt bé, però o comences des de ben petit
aquí
a fer això, o si no, després et trobes en una classe on la diferència de nivell és tan abismal que és com intentar fer una classe de matemàtiques i tens un nen que només sap comptar fins a 10 i una nena que sap fer equacions de segon grau i un altre que ja fa matrius i àlgebra avançada. Clar, fer una classe amb aquests nivells, vull dir, doncs, imagina't fer una classe així traslladat a la música, que tens un alumne puret que amb prou feina sap picar de mans al ritme,
sí,
i un altre que igual ve al conservatori. Llavors,
jo vaig viure uns mesos a Finlàndia i la germana d'una amiga meva era mestra en una escola de l'Estat. I a part d'ensenyar-los a fer-se un ou ferrat i a cosir-se un estrip dels pantalons quan són petits, és a dir, a ser independents, això vol dir ser independents, tenint unes classes de música que jo em quedava meravellat, perquè veies la canalla, la persona que feia, jo no tenia ni idea de finlandès ni molt menys, evidentment, la persona que donava les classes ho explicava i tenies la canalla petita així tot el rato escoltant, que no perdien detall. I no és que siguin diferents dels altres, no? Sinó que el que explicava molt bé i sabia explicar el nivell que corresponia. I això és la clau d'obrir les persones a que una cosa que aparentment és molt complicada i molt difícil i impossible d'assolir, fer-la comprensible des de que són petits. Després, quan creixen, ja s'espavilaran si volen continuar per aquí o no. Però la sensació, és a dir, el que et queda, això no ho oblides.
De lo que dius tu, Josep Maria, ara que s'ha decidit a nivell de sistema educatiu treure iPads per tornar a tenir moments on escrius més, de més de reflexió, o sigui, desdigitalitzar, per dir-ho així, la canalla, jo el primer instrument que penso és la veu, per dir-ho així. Aleshores dius, mira, inculcar o no diria reformar, però inculcar dintre del programa escolar, doncs mira, hi haurà una hora de cant, per dir-ho així, a la setmana, per ja començar a aprendre la base del solfeig, per dir-ho així.
Sí, a més explicar com es modula la veu per que pugui explicar aquestes emocions, no? Vull dir, quins són els arguments que necessites a nivell vocal, no? Bueno, llavors, una cançó infantil s'ha de fer amb aguts perquè demostra alegria, i una cançó de despedida d'algú que s'ha mort s'ha de fer amb tons més greus, però això s'ha de saber explicar i posar-ho en pràctica, no?
Bueno, això ho dius per la nostra cultura, perquè a Louisiana, quan te'n vas a un enterro,
no,
és festa
clar, i a l'Àfrica ni t'explico.
Bueno, són reflexions, diríem, si aquest sistema escolar doncs el fem modular cap a altres activitats per no tenir la canalla tan pendent de sistemes digitals i en pantalles també.
Sí, no, i això, aquest sistema, això seria ideal, és una vella reivindicació que nosaltres sempre diem, que jo ho vaig viure en primera persona, jo quan vaig viure a França, allí està claríssim que el batxillerat musical existeix, i jo veia els xavalets que feien batxillerat musical i a la una de la tarda se'ls havia acabat a l'institut i venien al conservatori. I ens feien al dematí fins a la una, i allí a les 12 dinaven, a la una ja marxaven i venien al conservatori i es passaven la tarda
estudiant
música, però ja estudiant o fent classes.
Sí, implicats.
I a les 6 o a les 7 ja marxaven cap a casa.
No, completament d'acord.
Bueno, aviam quines promeses tenim que emergeixen segons els sistemes. Parlàvem d'activitats, de concerts. Clar, l'Auditori Nacional tindrà que estar tancat un temps per obres que provocaran doncs, la suspensió de la temporada vinent. Clar, és una miqueta pipador que et dius, ostres, tenim una infraestructura que està molt bé, però clar, beca i peca doncs, dels anys que té i del que té que fer.
I la capacitat. La capacitat és molt important, perquè l'auditori, si no recordo malament, té 520 o 530 places assegudes, no? Aleshores, està pensat per ser un lloc específic per música clàssica, la part acústica, però que, malgrat tot això, doncs, de vegades necessites, requereixes tindre un suport, diguéssim, àudio sobretot, perquè s'escolti molta més allò. El problema és que es va agafar l'auditori perquè el Comú d'Ordino, bueno, d'entrada va ser el govern qui va rebre la part patrimonial, diguéssim, de ser propietat de l'auditori. Llavors, clar, segurament per pressions dels d'Ordino, que hi havien començat a fer els festivals de música que els feien a l'església de la parroquial d'Ordino, pues, els d'Ordino pensaven que allò ja quedaria per ells in secula seculorum, no? I ho va agafar el govern i feines i d'allons es va tirar endavant. La música clàssica va costar molt. Els d'Ordino van decidir traslladar el festival que feien a l'Església a l'Auditori Nacional, evidentment. Però després tota la programació que fèiem a nivell de música clàssica era molt difícil que la gent, ni els d'Ordino, ni els d'Escales, ni els de Sant Julià, moure la gent a música clàssica aquí, va costar moltíssim i encara costa ara una mica, no tant.
Això estàs parlant del Narciso Llepes, potser? O
sí.
A l'antic Narciso
sí.
Llepes, no?
Sí. Ah. Sí, sí. I no sé què faran, però és que clar, és a dir, les mides que té l'auditori són les que són i no...
Sí, no pots empenyar les parets, per dir-ho.
Exacte, i llavors fas pujar un Serrat o algun cantant una mica compromès amb la modernitat, per dir-ho d'alguna manera, i hauries de fer dos concerts perquè no s'hi cap llavors, no? Però en canvi fas una altra cosa que és tan bona o més en música clàssica i tens 50 persones i llavors és deficitari.
Clar. El fet és que potser alguns comuns quan varen fer doncs, a sales com per exemple el centre de congressos intentar doncs, optimitzar que la sala pugui tenir el millor la millor restitució, diguem, acústica possible, que no té que ser fàcil per als arquitectes, tampoc
sí,
no...
Però, el problema d'Andorra amb infraestructures musicals, infraestructures per concerts, és de que s'han fet polivalents. El principi de fer-les era que fossin polivalents les sales. I Escaldes en té una bona experiència d'això, perquè van muntar-ne una que al final sembla que s'ha convertit en un camp de bàsquet. Però eren polivalents. Polivalent no vol dir que serveixi per tot, no. És a dir, si vols fer alguna cosa per música necessites unes particularitats que han de ser molt precises, perquè si no, no funcionarà. I a Andorra va passar el mateix, exactament. I ara estem doncs, a l'època que tocaria ja. El sostre d'aquest que van fer el Comú d'Escaldes, just a darrere de la plaça del Roc Blanc, van rectificar el sostre 4, 5 o 6 vegades per intentar millorar la sonoritat. Però és que les parets eren de vidre, i llavors això era impossible de m'entens? Llavors són particularitats que amb les que estem fins aquí i ara tenim molts espais, no sé què és a dir, aquests espais Escaldes, però que no serveixin per res o serveixen malament per el que es vol fer, per algunes coses o les coses que s'hi volen fer.
Sí, perquè potser no sempre és fàcil aquí trobar la sala per poder fer l'actuació que es vol fer, per a calendari i agendes, però potser aquesta pluralitat d'activitats que s'hi poden fer, perquè les sales no hi ha tampoc tantes, segons el que es vulgui fer.
Bueno, jo, per lo petit que és Andorra, déu-n'hi-do les sales que hi ha, però sí, costa fer concerts. També hi ha el problema, més que de disponibilitat de sales o estructures, que hi és de comunicació. És a dir, jo no crec o no vull creure que la gent no va als concerts perquè no li interessa. La gent no va als concerts perquè no se n'adona, no se n'assabenta. Jo fa poc... fent coses del festival, em vaig assabentar que fa 2 anys va venir un dels meus pianistes preferits, l'Stefano Bolani, a tocar a l'auditori. I me n'he assabentat al novembre del 2024 per feina. I si jo me n'hagués assabentat, és que hi hagués anat i hagués comprat 8 entrades per portar tanta gent com pogués perquè sóc fan... Clar, com pot ser que jo anomenes antes, el problema, crec jo, de fer concerts a Andorra no és els espais o és la comunicació. El Sacsfest mateix, encara hi ha gent que no sap que existeix el Sacsfest, sí, i anem per la 12a edició aquest any. I en canvi sí que saben que la Taylor Swift farà un concert a Barcelona. Llavors, aquí no sé com, quina és la solució, és molt difícil, però clar, estem competint també amb els mitjans de comunicació de baix, de dalt, com molt més potents, i llavors el que es fa aquí, que es fan moltíssimes coses i que de vegades hi ha cap de setmana que hi ha a Canillo una cosa, a la Massana una altra cosa, a Andorra... Sí. Es fa moltíssimes coses, però no tenes, és que no tenes aventes. Sí. No, si però, no tens una actitud activa.
Hi ha una particularitat de que jo no he vist mai a la televisió pública andorrana un anunci, com no sigui pagant, d'algun concert. Que, és a dir, que es fa una agenda, es fa una agenda, tots els comuns, més el govern, amb què s'intenta coordinar, que tampoc s'hi arriba, a que no es superposin el mateix dia dues actuacions amb dues paròquies diferents,
sí.
Es fa.
Doncs,
RTVA és patrimoni del govern. Llavors, per què no hi ha algú que se li encén la llumeta i diu, escolta, per què no passem tot el que heu de fer, feu per escrit, amb l'agenda o per internet, ens ho passeu i nosaltres hi donarem suport, i per comptes de mirar rotondes quan donen la volta als cotxes, que si plou o no plou, que t'hi pots passar una hora mirant, vull dir, és hipnòtic de collons, perdó l'expressió, doncs aprofitar per passar
informació.
Informació, cony, sobre el món de l'art,
no,
què passa, tu, amb exposicions, amb música, amb el que faci falta.
O redifusions.
O redifusions, clar.
No, però... Clar, la fórmula no sé quina és. Jo soc... no, jo a mi m'han arribat gent que té aquesta responsabilitat, que busca la fórmula i no la troba, però sí que és curiós, no?, pues, gent que viu al centre d'Andorra la Vella no sap que té els millors saxofonistes del món gratuïtament.
Sí, home,
que sí. És igual l'hora que vulguis anar-hi, baixes un moment al centre de congressos i és igual la fase del concert en la que estiguin, si és la final, si és un concert, és igual l'hora del dia, tu pots baixar allà i veure un tio o una noia és que excel·lents amb el saxo, gratuït, de primer nivell,
super... amb un bon espai,
Jo estic segur que si la gent ho sap i va més, no? Però no crec que aquesta fal·làcia de que hi ha molta gent en el sector que es queixa, és que Andorra el públic costa molt. Bueno, costa molt, no? Costa arribar-hi, però el públic és igual que el de... Bueno, mira, vull creure això.
Canviant de tema, però és bastant important. Jo de vegades es mor algú a Ordino, l'altre dia va passar amb la mare d'un amic que es va morir a Sornàs, i jo no em vaig assabentar absolutament de res, tu. I no m'hagués costat res anar a donar el pèsam o anar al tanatori. M'entens el que vull dir? Sí. És a dir, i això és l'extrem ja més humà que ens toca a les persones, no? Doncs pues, ni això, tu, vull dir. I sí que passen els cotxes pel carrer, però tenen una megafonia que fot pena, o van massa ràpid, no sé, o jo estic malament de les orelles, no sé, no? Llavors diuen el nom de la persona, no saps ni de qui parlen, no? I llavors al cap de dos dies te n'assabentes, perquè t'ho diu algú, quan vas a comprar les patates o el que sigui, que et diu, escolta, saps qui s'ha mort, no allà dalt. Ah.
De lo que dius tu, Quic, a l'octubre va haver-hi un acord entre Cultura i l'Institut Cervantes per promoure les activitats d'interès comú a nivell de cultura. Pot ser un pas més, diguem, i un trampolí més per tenir, doncs, aquesta comunicació de festivals, concerts i actituds, o sigui, buscar una eina més, diguem, o un company més de camí per tenir aquesta difusió. Pot ser una bona cosa.
El pacte amb l'Institut Cervantes és un pacte tancat o és per una sola experiència?
El que em dóna a entendre, per la informació que tinc, és que no és tancat, és per a més activitats, o sigui, no només una. O sigui...
Jo no tinc aquesta notícia, però bueno.
Bueno. Aquí, no, com no sabem el que s'ha firmat,
no
tenim el text.
Bueno, perquè això que dèiem abans, o sigui, l'agenda cultural el que fa és reunir tota la informació que tu de bona fe els hi portes.
Per obligació, sí. Bueno, clar.
No. Tu ho portes perquè la gent
institució...
Però no hi ha ningú que gestioni, de dir, que t'aconselli, mira, escolta, tu ho estàs fent aquí, però pensa que hi ha això. Això no t'ho diuen, no?
Això,
que jo sàpiga.
Això, és a dir, aviam, el que es feia abans, quan jo hi era, que al final vaig deixar d'anar-hi a les reunions que no sabien de res. tots els comuns s'ajuntaven i es feia una reunió juntament amb gent de govern per definir què volia fer cada... Es feia una previsió.
No? Mm. I tu parles dels comuns, però clar, hi ha moltes associacions i gent, entitats, que fan altres... I jo penso que seria interessant que hi hagués una agència, algú, que tothom, que no sigues obligat, però bueno, que de moralitat, que diuen que va, doncs, ho porto cap allà i que m'aconsellin.
O... No, és que això existia.
Que es coordini, vaja.
És a dir, existia en el món privat i en el món públic. És a dir, si tu comunicaves a agenda.ad que hi havia una activitat el dia tal, a tal hora, t'ho publicaven en el recull que es feia.
Això ho fan encara. Això
sí,
fa.
Però potser la gran vol dir més que si tu fas la proposta i que et diguin, ai, doncs potser en lloc pensa de fer-ho aquí, fes-ho un altre dia, però pensa que hi ha això.
Què penses, si ho féssim en un altre dia, o no sé...
Home, que t'aconsellin, penso que és el mínim que es pot fer, no? Per no solapar, perquè tu, com a privat, si inverteixes diners, i el comú igual, per un altre costat, i resulta que a Sant Julià, no crec que es doni dos, que de vegades també s'han donat, a Sant Julià o a una altra parròquia, dos actes al mateix lloc, al mateix moment. Pues algo falla, tu hi perdràs, jo també, perquè ens repartirem al públic. Pues això, llavors, un dels dos té que ser prou conscient de dir, aviam, parlem entre nosaltres, si podem canviar, si la previsió del temps és prou suficient per poder fer canvis de dies.
I si al final es decideix que es fan les dues activitats, es fa. Vull dir, sí, però almenys ser conscient. Però clar, si no hi ha una estructura, una agència, algú que coordini tot això i que vagi informant, que la seva feina sigui, mira, coordinar tot això, intentar informar, parlar. Perquè ara anem, jo, per exemple, quan jo programo, jo dic, va, faig aquesta setmana el Sacsfest i tiro endavant. No em miro massa aquí a... Clar, jo programo un any i mig a l'avança.
Imagina't.
I no sé què hi pot haver un any i mig a l'avança.
I un any hi ha el Chocofest i l'altre hi ha la Festa de Flors. I no ho saps mai, no ho saps mai. Sí.
Del que dieu, bé, d'aquí a res, demà comença el Shopping Andorra, hi haurà actuacions musicals, pot ser també un trampolí per promoure altres actuacions, concerts, o dir, mira, fem com dir, un preàmbul de equips músics, equips d'actuació al carrer o en una sala durant una quinzena doncs, d'activitat comercial per al país, per donar a conèixer el país, gent que puja, sí, i diguem, tenir aquest atractiu cultural a part de comercial.
Clar.
No té que ser fàcil.
No. A mi em sap greu moltes coses, vull dir, una d'elles és que, per exemple, Andorra no pugui vindre, bueno, no sé, com a músic, vosaltres si un dia aneu al carrer a tocar, us deixaran tocar?
No.
Va,
no.
Pues això per mi és una falta de llibertat ja. És a dir, que prohibeixin a la gent de fora que vinguin aquí perquè hi ha gent prou aquí al país que pugui fer, em sembla molt bé, però que prohibeixin a la gent del país que el dia que els hi doni la gana, si ho fan bé, clar, si jo toco la gaita i no tinc ni punyetera idea, la gent està per a les orelles, però la gent que ho fa bé i que un dia tens ganes, per el que sigui, m'entens? Per què està prohibit això?
Sí, o sigui, per dir alguna cosa, si per exemple tu, Efraim, et fiques en un balcó d'una casa privada a plaça Guillemó i comença a tocar el saxo, dius, fins i tot et poden tocar els nassos per dir per què estàs aquí fent
un espectacle
gratuït, per dir d'una manera.
Si és a casa teva, no pensem... No,
no, no, al carrer, eh?
Al carrer, però està prohibit, sí, clar.
Però en canvi, el veí del primer fotrà el Manolo Escobar, o per dir-ho un altre, no?
El reggaeton, que li agrada molt
el reggaeton. El reggaeton. A tota mà, bufa, a les 9 o les 10 de la nit, m'entens? Que a l'estiu, que se senti amb les finestres obertes, que amb una plaça enorme, això a mi m'ha passat, eh? I aquí no passa res.
Jo penso que això estaria bé que es pogués fer, però amb una certa coordinació, sí, i filtre.
Bueno.
Un cert filtre. Hi ha moltes ciutats que si tu vols tocar al carrer, vas a demanar permís.
Clar.
I te'l donen i o no.
O no.
Clar, i et diuen el lloc, a més.
I et diuen el lloc i l'hora, que això és important. Perquè,
clar.
Si això es coordina bé...
Segons en quin moment, jo no vull un músic a sota casa.
No, ni jo.
Tocant la flauta.
Jo, això va passar, jo quan vivia a Montpellier, vivia jo en un carrer i es posava un tio que no sabia tocar. O sigui, ell posava la guitarra, feia així els dits, movia els dits i cantava fatal. Jo tenia un veí molt amable que baixava baix i li donava 50 euros i li deia, sisplau, para.
Ah.
No toquis més, amb 50 euros ja tens com tot el dia,
clar.
Sí, no, Ja està, ja... ja
però
ja
el teniu allà cada dia, amb 50 euros.
jo li diria, tio molt amable, li donava 50 euros, mira, escolta, ja has fet totes les propines de tot el dia, no, però sisplau, para de tocar, perquè intento fer la migdiada i no puc. El tio vivia just a sobre.
És una manera de fer negoci, però alguns estàs donant idees, si ens escoltes a fora. Molt bé. Efrem Roca, moltes gràcies per haver vingut avui. Un plaer haver pogut fer coincidir.
Gràcies a tu.
Quic Barroc o Enric Bartomeu.
Moltes gràcies.
Ets polifacètic, per dir-ho així.
Això diuen.
Això que en tenim.
Sí, gràcies per venir. Jo m'hi diuac, merci per la teva presència.
Gràcies i felicitats pel pica-pica.
Bueno, això ja ho sabeu, que els nostres junts no ho saben, però aquí els convidats sempre tenen pica-pica.
La
gana, o sigui, que no falti.
La gana ara mate.
Molt bé, doncs nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.